Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Al Barça seguim una jornada més pendents del mercat, que les diferents operacions van variant de temperatura. Sembla que torna a escalfar-se la sortida d'Aubameyang al Chelsea i que refreda la de Memphis a la Juve. I us explicarem també que per si es complica el fitxatge de Marcos Alonso, el Barça mira a Javi Galán del Celta. De seguida ens dona detalls de tot plegat l'Helena Condis. I veurem quin recorregut té una informació que publica avui The Times i que parla d'una investigació oberta per part de la UEFA a diversos clubs d'Europa, entre ells el Barça, per incomplir el fair play financer la temporada 2021. La investigació podria comportar des de sancions econòmiques a impossibilitat de fitxar fins a prohibició de disputar competicions. El Barça no tenen cap constància d'aquesta investigació. Com sabeu, demà tenim el partit contra la L al Camp Nou entre el Barça i el Manchester City. En uns minuts trucarem a Domènec Torrent, ajudant de Guardiola al Barça, al Bayern i al City, més recentment tècnic del Flamengo i del Galatasaray. A l'Espanyol estem pendents que es faci oficial la propera operació que ha de ser l'intercanvi entre Embarba i Lazo amb l'Almeria, que a més li pagarà 1 milió d'euros a l'Espanyol en aquesta operació. Al Girona, gran victòria ahir en el retorn del futbol de primera a Montilivi, 3-1 al Getafe, en una convincent actuació dels de Mitchell i amb gols d'Estuani, Duarte en pròpia porta i Tati Castellanos. Va tenir minuts a la segona part les dues incorporacions últimes del Girona, Javi Hernández i Reinier. El Girona, que va tancar la segona jornada primera i obrirà la tercera ja aquest divendres a les 8, també a Montilivi, rebent el Celta. En futbol femení tenim avui el Gamper, Barça-Montpellier, el Johan Cruyff, a partir de les 8 del vespre, amb totes les entrades venudes des de fa dies. I també avui, amistós de primer nivell pel Levante Las Planas, que s'enfrontarà al PSG a partir de les 6 de la tarda al Municipal d'Olot. En bàsquet, Calates fitxa pel Fenerbahçe. El jugador no volia seguir, el Barça tampoc volia que seguís. Avui hem sabut, per tant, que se'n va a Turquia. Després hem quedat per parlar amb Joel Parra des de la concentració de la selecció espanyola a Pamplona abans d'afrontar els dos partits de classificació pel Mundial i, sobretot, l'europeu, l'Eurobàsquet, que arrenca el dia 1 de setembre. I a la volta avui tenim la quarta etapa, la primera en territori espanyol, 152 quilòmetres entre Vitòria i La Guàrdia, etapa de mitja muntanya. Després estem a la ruta amb el Quique Iglesias. I hem conegut una notícia luctuosa fa uns minuts, lamentar la mort, l'acabem de conèixer, als 61 anys, de Juanjo Castillo Sabata. Va treballar molts anys d'executiu al Barça, fill del mític periodista Juan José Castillo. Descansi en pau. Avui comentarem la jugada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem a qui preferiu pel lateral esquerre. Heu votat per Alba només el 3%, guanya Valde, 73% dels vots, Marcos Alonso, 10%, Javi Galán, 14%. En clau espanyol, us preguntem si us sembla bé l'intercanvi en Barba per Lazo de l'Almeria. Sí que us sembla bé, el 75%, no el 25%. I en clau Girona us demanem qui va ser l'home del partit ahir. Heu votat per Riquelme el 24%, pel Miguel Gutiérrez el 12%, per Estuani el 26%, guanya Tati Castellanos amb el 38% dels vots. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Euphoria,
13 minuts de la tarda obrim l'Esportscope d'avui, com gairebé cada dia, abordant l'actualitat blaugrana amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda, que no és poca, Joan. A Can Barça hi ha molts moviments.
Sí, hem de posar un dia més el termòmetre al Mercato Blaugrana, perquè hi ha operacions que refreden i d'altres que s'escalfen. Per exemple, torna a escalfar-se la sortida d'Aubameyang al Chelsea.
L'operació està molt ben encarrilada. La venda d'Aubameyang s'ha de tancar aquesta mateixa setmana. Aquest matí el Chelsea ha fet arribar una primera oferta formal al Barça, una oferta d'uns 15 milions d'euros fixes més variables, segons ha avançat el company Pedro Morata aquí a la cadena COPE. El representant d'Aubameyang es troba a Barcelona, pendent de les negociacions que hi ha obertes entre els dos clubs, entre el Barça i el Chelsea. S'han reactivat aquestes negociacions a les últimes hores i l'acord pel traspàs del davanter gabonès al Chelsea es podria tancar fins i tot abans del cap de setmana. Això voldria dir que podria debutar Aubameyang amb el Chelsea contra el Leicester aquest mateix dissabte a les 4 de la tarda. La sortida d'Aubameyang seria una bona notícia per inscriure a Koundé, perquè si se'n va, si es ven al davanter, sí que es permet l'esperada inscripció del central francès, que espera, i tant ell com Xavi, que pugui debutar aquest diumenge contra el Valladolid al Camp Nou. Està llest, està amb moltes ganes, fins i tot prova d'això és que avui ha anat entrenant el dia lliure que tenia l'equip.
La que refreda és la sortida de Memphis a la Juve.
Sí, l'acord de Memphis amb la Juventus està paralitzat, frenat des de dissabte a la nit, després de que Memphis es despengés demanant un sou més alt, una fitxa més elevada de la que ja tenien pactada, perquè tenien ja un preacord al club italià amb Memphis Depay. La Juventus li ha posat un ultimàtum i, per si de cas, ha activat un pla B, una alternativa, que és Arkadiusz Milic, el davanter polonès, tot i que la primera opció, diuen des d'Itàlia, continua sent Memphis. Hores claus, si Memphis accepta la primera proposta que ja tenien pactada, serà jugador a la Juventus. Però si no es decideix en les properes hores, a Itàlia el club italià té pressa i tancaria el fitxatge del davanter polonès Milic.
Escolta, i per si a Marcos Alonso se li acaba la paciència, es cansa d'esperar, el Barça està mirant a Javi Galán també, no?
Sí, també et dic que fins que no estigui inscrit Jules Koundé, el Barça no fitxarà a ningú perquè, a més, tampoc saben quin marge salarial els hi donarà la Lliga per fer una incorporació més. A lateral esquerre, reforçar-lo és una prioritat. Javi Galán del Celta és un nom que encanta a Xavi, li agrada molt al tècnic del Barça i, a més, ha agafat força davant de les complicacions per portar a Marcos Alonso. Javi Galán té una fitxa més baixa que el defensa del Chelsea, una clàusula de 18 milions d'euros que calculen els agents de Javi Galán i el Barça que podria ser una mica més baixa en les negociacions i que podria sortir per uns 10-12 milions d'euros. Per tant, Javi Galán és un nom que agafa força, però, insisteixo, la prioritat és inscriure Koundé i per això s'ha de vendre Aubameyang. Després el Barça ja calcularà, en funció del que li digui la Lliga, si tenen marge salarial per fer altres incorporacions.
Estan mosques amb Dest i Bradway, que no tenen cap intenció de marxar, no estan fent res per sortir.
Estan molt empipats, perquè a més Bradway ja fa temps que sap que no entra als plans de Xavi. Quan va acabar la temporada, un Bradway que ahir, per cert, el vam veure, una curiositat, una anècdota, en una de les fotografies que va penjar Jules Koundé a les seves xarxes socials. Apareixia agafat amb tres dels capitans del Barça, amb Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, i al centre de la fotografia hi era Martin Braithwaite. Per tant, rancorós, no hi ha Jules Koundé perquè Braithwaite podria ajudar a la seva inscripció, però aquí es queda i no es vol moure. Tampoc es vol moure Serginho Dest. Xavi l'ha deixat fora de la convocatòria en els dos partits, no l'esmenta quan parla d'alternatives a lateral dret, però continua enrocat i continua dient que vol convèncer el tècnic que vol seguir a Barcelona. Sí que es podria moure un tití, té pendent viatjar en les properes hores a Itàlia perquè el Lecce està interessat en el central francès. Això sí, vol que el Barça pagui la seva fitxa. S'ha de discutir si el Lecce pagaria una part de diners d'aquest salari al Barça en funció dels partits que jugui, però abans ha de passar la revisió mèdica.
Sí, la revisió mèdica. Escolta, una cosa més, al marge del Mercato, com ha caigut el Barça? Aquesta informació de The Times que parla d'una investigació de la UEFA, a alguns clubs d'Europa que haurien incomplert el fair play a la temporada 2021, entre aquests clubs hi ha el Barça i podien haver sancions al respecte. Com ha caigut?
De moment et dic que el Barça no s'immuten, que estan tranquils, la postura del club és clara i ferma. Fonts oficials ens diuen a la cadena COPE que no els consta cap actuació oberta contra el club sobre el fair play financer d'aquesta temporada, la de 2020-2021, i afegeixen que abans de parlar de sancions, primer s'ha d'iniciar un expedient i els serveis jurídics no tenen cap notificació de que s'hagi iniciat aquest procés. Per tant, calma, i també diuen que en cas de que s'iniciï un expedient o s'obri aquest procés, la resolució trigaria mesos en concretar-se. Per tant, a dia d'avui encara no es pot parlar de cap sanció en contra del Barça.
Perfecte. Seguirem l'evolució d'aquest tema i, sobretot, a les properes hores, com evoluciona el tema Aubameyang. Condis, gràcies.
Perfecte, fins ara.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando.
Les 3 i 16, com sabeu, demà tenim el Barça-Manchester City contra la Ela, l'estadi del Camp Nou. Guardiola torna al Camp Nou. Me'n vaig cap a Turquia per saludar el Domènec Torrent, ajudant de Guardiola al Barça, al Bayern i al City també, i més recentment entrenat al Flamengo i al Galatasaray. Domènec, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs, Domènec? Per terres turques em diuen,
sí,
encara, no?
Sí, encara estic per aquí a Turquia i bueno, gaudint una mica també del país, que dona molt de sí per, fins i tot, per fer vacances.
Sí, senyor, perquè l'etapa al Galatasaray la vam tancar, que va marxar el president que et va fitxar, va haver canviat la presidència i el nou president va decidir que no continuéssiu, no? O què?
Sí, just res, una setmana després d'haver jugat contra l'eliminatòria contra el Barça, doncs van fer com... Bueno, no vam dir una moció de censura, algo similar, una assemblea, amb la que el nou president no es podia presentar, i aleshores hi havia eleccions, ja hi havia tres candidats, tots tres ja van dir que volien un entrenador turc, un staff turc, tot turc, i bé, es van ajornar tres vegades les eleccions, i aleshores, bueno, al final van ser l'11 de juny, i bueno, nosaltres ja els dos últims mesos vam treballar pràcticament sols, érem els jugadors i l'staff i prou, i res, fins que vam acabar. Mm. Acabar de la millor manera possible i ja està.
Sí, escolta, t'agraden les emocions fortes, eh? Perquè les últimes places, Flamengo i Galatasaray, són grans clubs, sí. Són llocs amb passió i sí, entenc que molt interessants, però complexes, eh?
Molt, perquè estadísticament, tant Brasil com Turquia, si ho mires, cada 4 mesos canvien d'entrenador. Mm. A vegades, independentment dels resultats, eh? No sé si els agrada també amb ells les emocions fortes i gastar-se diners, però funcionen així, aquests països, i bueno, ho sabíem abans de venir, eh? El que no ens esperàvem és que el president que ens va fitxar al cap de 2 mesos el fessin fora.
Mm-hmm, clar. Molt bé, Domènec, escolta, que tenim demà un Barça-Manchester City a l'estadi del Camp Nou, com saps, que bé, serà un espectacle esportiu, això està garantit, i a més per una bona causa, eh, Domènec?
Sí, el més important és el que es manté últimament, que és per una... bona causa, i després dos clubs que bueno, que jo hi tinc bastanta relació o hi he tingut bastanta relació, però l'important és per què jugo aquest partit. Això per mi és el més important.
Mm. Ara pregunto pel Barça i pel City, però abans, el partit de demà, en Juan Carlos Unzué al capdavant, Domènec, que és brutal l'interès amb la que està afrontant la malaltia i com es tancaran la lluita i com l'està fent servir per donar visibilitat a aquesta malaltia, no?
Sí, exemplar totalment. I, jo l'he conegut, he tingut la sort de treballar amb ell 4 anys al Barça i bueno, té una força increïble, una força que li surt de no sé un mental, està ajudant molt a donar a conèixer malauradament el que és aquesta malaltia, que estava molt tapada fins ara, i ell la, bueno, l'han anat a conèixer a tota Espanya, com a mínim, no? I aleshores, de la manera que ho afronta, és una cosa que no tothom ho podria fer.
Doncs aprofito per animar la gent que compri entrades. N'hi ha moltes ja de venudes, però la gent que compri entrades i que vagi demà aquest Barça-Manchester City, que serà un gran espectacle, com diem, i a més per una magnífica causa. Domènec, quines expectatives et genera el Barça aquesta temporada?
Bueno, bones, no? La gran sorpresa és que, com van començar a fitxar, no paraven, encara potser ens trobarem amb alguna altra sorpresa, però bones, ja m'ho va generar l'any passat. Malauradament, l'últim mes i mig no sé exactament què va passar. Precisament nosaltres, com ens vam enfrontar amb el Barça, potser estava el millor moment, i després de nosaltres encara recordo que el proper partit era el 0-4 al Bernabéu. Sí. Desconec què va passar l'últim mes i mig, ho desconec, perquè pintava tot molt bé. Però bueno, jo crec que en Xavi té les idees molt i molt clares. Té molt clar el full de ruta que ell vol seguir, amb els jugadors que ho vol fer, i em genera molta expectació i molta il·lusió.
És evident que el nivell de la plantilla respecte al de la temporada passada ha pujat, i l'exemple el tenim en aquest darrer partit a Noeta contra la Real Societat, que quan el partit està encallat, mous la banqueta, encara pot ser un canvi més de ritme, i a més tens, sobretot a la davantera, gent amb molt de gol.
Efectivament. Així és, no? Vull dir, sortosament ara no depens de 2-3 jugadors, sinó que pots fer molts de canvis, fins i tot al mig del camp pots fer molts de canvis, i en defensa. Tot el planter està preparat per jugar, no és fàcil trobar un 11 titular. Això és bo perquè en tants partits que tindrà un equip com el Barça cada 2-3 dies pot anar rotant, i crec que tots ho poden fer bé, i bueno, i això també crea molta competitivitat entre ells, i fa que ningú es relaxi perquè tothom pot ser titular amb aquest equip.
Sí. Pels entrenadors, els entrenadors sempre diuen, per mi beneït problema haver de triar entre tanta gent bona, però s'ha de saber gestionar, eh? Molts jugadors del nivell, també futbolistes veterans que igual canvia una mica el seu rol aquesta temporada. Temporada complicada per Xavi. Maca, però complicada també, eh?
Bueno, jo he estat aquests anys amb el Pep i ens hi hem trobat al Barça, ens hi hem trobat al Bayern i al City. I és un tema que, com l'entrenador, ja la idea la té clara i comença a rotar, tothom sap que no rota per rotar. Vull dir que el que està en millor forma jugarà, i és un... en un moment ells ho accepten perquè veuen com actua l'entrenador, que no és una cosa de que tires una moneda en l'aire i ara jugues tu, ara jugo jo. Sap que el que està en forma o el que està cansat pot anar rotant, i al final els jugadors, com passa amb el City, precisament, que no saps mai l'equip que traurà, o el Pep treu cada 2-3 dies 7 jugadors, 6 diferents normalment, s'hi acostumen amb el bon sentit de la paraula, eh? Vull dir que saben que han de pencar per mostrar-se cada dia als entrenaments de que estan disposats a lluitar per un lloc. Aleshores, al principi pot sobtar, perquè no és habitual, i hi haurà jugadors que es pensen que poden jugar cada 3 dies al mateix nivell, i no és així, però al final t'hi acostumes perquè veus la manera de treballar de l'entrenador.
Qui farà més gols aquesta temporada, Haaland o Lewandowski? Domènec.
Bueno, jo Lewandowski el conec molt i tinc molta confiança. El Haaland no el conec tant, d'haver-lo vist, però no l'he tingut. Jo Lewandowski l'he vist entrenar, he vist com es cuida, he vist com s'esforça, sé exactament les qualitats que té. Cada dia és millor, amb el sentit de cada dia entén més bé el futbol. No és el mateix com va arribar al principi nosaltres fa 7-8 anys que ara. I amb el Haaland té gol i farà gols, tots es faran molts gols. Primer, el City crea moltes oportunitats, per tant, tindrà moltes possibilitats el Haaland de marcar. I el Lewandowski, a part de tenir gol, també el Barça en crea moltes. Jo no crec que sigui un tema de competir, a part que després depèn molt dels entrenadors, perquè aquests jugadors estan acostumats a jugar quasi 90 minuts cada 3 dies, no? I amb el Pep veurem alguna sorpresa que de tant en tant anirà canviant, i amb el Xavi estic segur que també, no? Perquè a vegades, si tu vols tenir els jugadors al 100%, és impossible que juguin 90 minuts cada 2-3 dies amb un estat de forma òptim, no? Però tots dos tenen molt de gol. Jo me'n vaig alegrar molt, com el Lewandowski va fitxar pel Barça, perquè el conec, sé com és, el caràcter, com es cuida, lo professional que és, i no tinc cap dubte que que és un jugador que donarà moltes alegries a l'afició del Barça.
Vaig acabant, Domènec. Demà Bernardo Silva jugarà amb la samarreta del Manchester City. Saps que el Barça el vol. La pregunta és si tu creus que el Barça el necessita, perquè té a Pedri, té a Gavi, té encara De Jong, té a Kessié, que és un perfil diferent. Creus que el Barça necessita Bernardo Silva?
Bueno, d'entrada és un jugador excel·lent, té unes qualitats perfectes per jugar amb el Barça. Ara, si ho necessita o no, això ja en Xavi ho ha de dir, no, és l'entrenador. Vull dir, perquè al final jo sóc entrenador, però estic a fora ara del club. Per tant, no sé el dia a dia el que ell veu, el que ell olora, com s'entrena o com s'entrenen, no? I l'únic que puc dir del Bernardo Silva és que és un jugador que té les qualitats perfectes per jugar entre línies, per jugar amb espais curts, entén molt bé el futbol, se m'escapa si el necessiten o no el necessiten, el que es pot pagar per aquest jugador, no? Això hi ha tot això. Jo només puc dir que és un jugador que té unes qualitats, igual que, per exemple, el Gundogan, jo també em semblava que era un jugador Barça 100%, doncs Bernardo Silva té unes qualitats. Són aquest tipus de jugadors que entenen molt bé on és l'espai, tenen paciència per rebre. El que està buscant el Xavi, més o menys, per gent del mig del camp, no?
Perfecte. Molt bé, per cert, Xavi té a les seves ordres a Iñaki Peña, que tu el vas tenir l'any passat a Turquia. Ter Stegen, afortunadament, ha començat molt bé la temporada, però, en fi, si es constipa algun dia, és un recanvi de garanties, no, Domènec, o què?
Cap problema. Cap problema. En qualsevol moment pot jugar i estar al nivell del Ter Stegen, no en tinc cap dubte, perquè és... a part d'un jugador excel·lent, és una persona excel·lent i és un jugador de grup, no? D'aquells que suma sempre, i estic convençut de... Té molta personalitat, té molta tranquil·litat, ha estat a la pedrera del Barça, sap el que el Barça necessita, juga molt bé amb els peus. Jo no tinc cap dubte que si un dia se'ns anés el Ter Stegen, el Iñaki estaria preparat per poder jugar.
Molt bé. Domènec Torrent, ha estat un plaer. Moltes gràcies per atendre'ns des de Turquia i estem en contacte. Una abraçada forta, eh?
Molt bé, una abraçada. Moltes gràcies.
Adéu-siau. A vosaltres. Gràcies. Atenció, que Oliveros ara agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Frenkie de Jong. Cada vegada cobro una pàgina i veig la figura de l'holandès i un titular m'espanto. El veig jugar i cada vegada m'agrada més. Uns interiors com Frenkie de Jong i Pedri són un luxe pel Barça i m'espanto imaginar que cada literatura que apareix als mitjans es converteixi en realitat. Ja sé que pot ser una novel·la de ciència-ficció, però també es pot convertir en una sèrie basada en fets reals. Ja veurem, en tot cas, en què queda. A mi m'agradaria que al final posés un paràgraf que digués qualsevol imatge semblant a la realitat és pura coincidència. No m'imagino un Barça que per poder inscriure Koundé hagi de donar sortida a Memphis Depay i Aubameyang, 12 gols i 13 gols respectivament la temporada passada. I no em vull imaginar que també surti Frenkie de Jong amb les bones prestacions de Lewandowski, Ansu i Rafinha. No hi hauria prou.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. A més, estic totalment d'acord amb la reflexió que feia avui l'Oliveros. Anem al mercat. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què s'està movent avui?
Doncs informa Cope València que el València fitxarà el jove portuguès de 22 anys, André Almeida, del Vitoria Guimarães. Firmarà per 5 temporades i el València fraccionarà el pagament en aquests anys. El València també està guanyant la cursa per Cavani, el davanter uruguaià de 35 anys, que té la carta de llibertat del Manchester United i ha arribat a un acord amb el conjunt Che, tot i que tenia altres pretendents com l'Atlético o el Villarreal. El Sevilla està interessat en el davanter francès del Rennes, Gaetan Laborde, per millorar la falta de gol de l'equip de Lopetegui en aquest inici de campionat. I al mercat internacional, la Lazio necessita lateral esquerre, la primera opció Reguilón, que no entra en els plans d'Antonio Conte al Tottenham, però atenció, que el pla B seria Marcos Alonso, el pretès pel Barça. Eric Bailly apunta a l'Olímpic de Marsella, després que el club francès ha arribat a un acord amb el Manchester United per la cessió del central ex del Villarreal. Mourinho ha confirmat que la Roma busca un migcampista i un davanter davant les lesions de Wijnaldum i Zaniolo, i guanya força la possibilitat que Rafinha Alcántara, l'ex del Barça, acabi marxant a l'Al-Arabi de Qatar. Després de jugar mitja temporada cedit a la Real, el jugador del PSG té ara 30 anys.
Així ve avui el Mercato. Arribem a 3:45. De seguida el debat.
Prosto z Polski z pasją będziemy słuchać informacji o golach Roberta Lewandowskiego w audycji Tiempo de Juego Radia Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs obrim el debat amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
De qui era aquesta veu, Joan?
D'una amiga de l'Oliveros, que viu a Polònia i que està encantada o estarà encantada de sentir el Tiempo de Juego de la Cope com a l'Oli canta els gols de Lewandowski.
Molt bé,
que
bé.
Què et sembla?
Molt bé, bé, no? Fantàstic, molt bé, molt bé. Sí, sí.
Jo crec que cantarà molts, no? Fa pinta, eh?
Bueno, no veixis, mana meva.
Miguel Rico, bona tarda, Miguel.
Bona tarda, Inguem.
Bona tarda, l'altre dia ja va deixar la seva empremta, no, Eta?
Bueno, dos ocasions clares, dos gols.
Sí.
Ha vingut per fer exactament això i no tinc cap idea de què ho farà.
Sí. Ya que mueve la manoeta, Emilio, que para darle alguna vuelta más al partido, ¿qué te gustó más y qué te gustó menos de lo que viste el domingo?
Bueno, no me gustó la primera parte, me encantó la segunda, sí. Y yo creo que junto a todos los elogios que hemos hecho por la aparición de Ansu Fati y su manera de jugar y su manera de, sobre todo, de asistir y de ayudar a ganar el partido, yo creo que también las ideas, los cambios aportados por Xavi en el segundo tiempo llegan en un momento en el que bueno, ya empezaba a ver, yo creo que se mantendrá, pero de alguna manera, pero que ya empezaba a haber un chup-chup de si a ver si Xavi podría con esto, a ver si se manejaría bien y tal. Bueno, pues yo creo que este partido, estos cambios, estas decisiones después del descanso van muy a favor de también del crecimiento de Xavi en este sentido, ¿no?
Sí, hombre, Miguel, este año lo tiene más fácil porque tiene en el banquillo gente de mucho nivel, que el año pasado no tenía, ¿eh?
Bueno, sí, pero eso se le une la dificultad de gestionar tanto nivel, porque claro, de salida solo juegan 11. Es verdad que el hecho de que se puede ver 5 cambios le da cierta flexibilidad en los movimientos de la gestión de la plantilla, pero coincido con Emilio, los entrenadores son importantes cuando ves que sus actuaciones durante el partido cambian el rumbo de las cosas, y indudablemente el otro día la subo, ya se notó algo en el primer tiempo, al final del primer tiempo, cuando Pedri pasó a jugar por la izquierda, y con los cambios en la segunda parte fue otro equipo.
Alba suplente, Emilio, bueno, a ver cómo lo encaja, cómo se lo toma, si se revela, si no se revela, ¿no? A ver.
Bueno, aquí hay, ¿ves? Este es un punto que no entiendo mucho de toda la reorganización de la plantilla, ¿no? Que es, si tú ya tienes esta teoría sobre Alba respecto a que no va a jugar tanto como el año pasado, cosa mala, sobre todo en estos inicios de campeonato donde el muchacho está pendiente del Mundial, ¿no? Y sobre todo, si de pronto decides que en un partido tan importante como el de San Sebastián pones a Valdé y el muchacho lo hace estupendo, ¿vale? ¿Para qué fichar a Marcos Alonso? ¿No? O sea, es decir, de alguna manera, o sea, por ejemplo, yo tengo la sensación de que, vale, efectivamente, hemos hecho unos planes, queremos cumplirlos, cuantos más jugadores tengamos de calidad mejor, pero claro, de la misma manera es un poco complicado ahora entender por qué traes, o sea, ya tienes al joven, lo has metido, parece ser que tiene muy buena pinta, todo el mundo en la Masía dice que ese chaval es muy bueno y ha hecho una progresión fantástica. Tienes a Alba, que te va a sacar, del que vas a poder sacar un rendimiento todavía estupendo, y ahora traemos a Marcos Alonso, ¿no? Entonces, es un poco complicado, ¿eh? Es una gestión complicada porque, además, ahora, por ejemplo, que estamos elogiando el tema de Ansu Fati, el tema de Ansu Fati es un problemón, ¿eh? Un problemón porque, ¿vale? Es Ferran Torres y Rafinha sin jugar, o Ferran Torres y sí. Dembélé sin jugar, ¿no? O sea, ostras, es que no sé, yo a mí me encanta el que haya una plantilla así tan versátil y tan larga, pero yo creo que es un lío, la verdad.
Bueno, lo tiene que gestionar Xavi, Miguel, todo eso.
Sí, sí. Lo que es evidente es que en la plantilla tiene material suficiente como para tener siempre en el campo 11 jugadores de máximo nivel. Y eso es lo que tiene que ir haciendo, y que juegue quien se lo merezca. Si Ansu merece ser titular, por citar uno, por encima de Dembélé o de Rafinha, pues oye, que juegue Ansu, y si no tiene el día, pues habrá un sustituto de garantías. En el fútbol todo es competir, y también es competir por el puesto. De hecho, ha habido muchos jugadores que han sido muchos años titulares indiscutibles y no ha pasado nada o no se han quejado, pero bueno, había un compañero suyo que no jugaba porque jugaba él. Bueno, esto hay que entender que la vida al final va poniendo a cada uno en su sitio. Cuando estás al nivel, juegas, y cuando no, o hay uno mejor, pues tienes que conformarte con el banquillo.
Porque hay una cosa que sí que se ha producido, Juan y Miguel, que es que por vez primera en muchísimo tiempo, el primer y el segundo escalón ya no es inmenso. Entonces, claro, como no es inmenso, pues la dificultad y el hecho de que todos ellos se consideren titulares, pues claro, lleva consigo un problema para gestionarlo. O sea, es decir, ahora tú tienes dudas entre Dembélé y Rafinha, tienes dudas entre, ¿no?, entre De Jong y, yo qué sé, Busquets, tienes dudas entre Gavi y Pedri, entre Ansu Fati y Fran Torres. O sea, es que yo creo que el segundo escalón es brutal. O sea, el segundo escalón ahora ya es de titulares.
Bueno, pero es que, Emilio, el año pasado era Sota, Caballo y Rey.
Exacto. Por decirlo, los mismos 11 cabrones de siempre, que decía Toshak.
O por decirlo de otra manera, esa justificación que circuló mucho tiempo o esta famosa frase del esto es lo que hay. Y como no, esto es lo que hay, pues juegan siempre los mismos y se acaba la historia. Bueno, ahora hay que felicitarse de que el Barça tenga una plantilla mucho más poderosa que el año pasado, aunque efectivamente esté descompensada en algunas posiciones, básicamente los laterales, que como ya dije la semana pasada, es un tema que a mí me rebasa, porque cuando veo la cantidad de laterales surgidos en la Masía que están jugando al máximo nivel, me pregunto si es posible que alguno de ellos pudiera estar ahora jugando en el Barcelona.
Sí, pero es que además, perdón, ¿no?, Juan, para completar esto de Miguel, que es lo que piensa Miguel, pero no ha dicho, es que no hay ni uno. Es que no hay ni a la derecha ni a la izquierda. Es que no hay ni uno. Es que está Jordi Alba y punto. ¿Entiendes? Es que es tremendo, ¿eh?
Está Valdé, que va...
Vale, Valdé, sí, pero Valdé ya es un punto de riesgo. O sea, ya tiene que atreverse el entrenador. Valdé no es una apuesta como los otros 17 para cualquier otro puesto. ¿Entiendes?
Bueno, por eso quieren traer a Marcos Alonso, ¿no? Para traer un futbolista que de verdad le quite la titularidad,
vale,
a Jordi Alba.
Pero como diría Miguel ahora mismo, que no lo dirá, pero lo digo yo por él, si estuviera Johan Cruyff, jugaría Valdé y Valdé, ¿vale?
Ya.
Valdé y Valdé. Vale, y estaría 10 partidos seguidos cuando Valdé.
Sí.
Vale, pues ya está. Bueno. Entonces yo creo realmente que en esa posición lo que tiene que hacer Xavi es esto.
Bueno, ya,
claro, si le trae a Marcos Alonso, estupendo, pero si no, yo jugaría con Valdé todos los partidos.
El otro día lo hizo, por tanto.
Sí, claro.
Hay que pensar que está en condiciones de hacerlo. Está sentando a Piqué, que desde mi punto de vista es mil veces más titular que Jordi Alba. Por lo tanto, no tiene que ser ningún problema sentar a Alba si considera que es la mejor solución para el Barça.
Una cosa más, ¿hasta qué punto creéis que es preocupante esta información de The Times sobre la investigación del fair play de la temporada 2020?
Creo que llevamos entre 1380 y 1517 amenazas de FIFA, UEFA y tal, ¿no? A fair play, a presupuestos, a gastos, y no ha pasado nada.
Sí. Bueno, pero esto es el cuento del lobo, hasta que pasa, hasta que de repente baja. Yo creo que a la corta no tiene una incidencia importante, pero a medio-largo plazo tendrá consecuencias.
Sí, no, a mí me ha recordado un poco aquello de la Masía, que pasó con la Masía, que al principio decíamos, no va a pasar nada y tal, y luego, bueno, algún día a veces acaban pasando cosas.
Sí, ¿eh? Ese día baja el lobo.
Ja, por eso. Sí. Bueno, veremos en qué queda eso. Una xema queda un moment, senyors. Emilio, Miguel, moltes gràcies,
Muy bien, hasta luego.
Una abraçada, que vagi bé. Seguim.
partiràs amistós a l'estadi en benefici de la lluita contra l'ELA. I nosaltres hi serem.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, per Cope Punès i aplicacions, Barça, Manchester City.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Abordem ara la informació de l'Espanyol amb l'Àlex Martínez. Àlex, buenas tardes.
Buenas tardes, Batllori.
Que después del fichaje de Dani Gómez, la próxima operación que tiene que hacerse oficial es el trueque en Barbalazo con el Almería.
Así es, el Español sigue agitando el mercado y en las próximas horas se hará oficial el intercambio de Embarba por José Carlos Lazo con el Almería. Además del trueque de jugadores, el Almería pagará 1 millón de euros al Español por dicha operación. De esta manera, Embarba pone punto y final a su trayectoria en la entidad perica. El atacante ha jugado 93 partidos como jugador blanquiazul, en los que ha marcado 11 goles y ha repartido 20 asistencias. El rendimiento del jugador, sin duda, ha ido de más a menos desde su llegada y... Ahora, si te parece bien, Joan, vamos a presentar un poco a José Carlos Lazo para aquellos que no lo conozcan. El jugador de 26 años que puede jugar en cualquier posición de ataque, fichó por el Getafe en el año 2018, procedente de Real Madrid, y fue cedido primero al Lugo y posteriormente al Almería, club que pagó 4 millones de euros para hacerse con sus servicios en el año 2020. Lazo cuenta con mucha experiencia en segunda división, donde ha acumulado un total de 138 partidos, anotando 26 goles y repartiendo 13 asistencias en 4 temporadas. En primera división, de momento, solamente ha disputado un partido, que fue en la primera jornada contra Real Madrid, hace apenas 2 semanas, así que veremos qué puede aportar a su nuevo equipo.
Perfecto, doncs estem pendents que es faci oficial aquesta operació les properes hores. Hoy ha pasado por sala de prensa Óscar Gil.
Así es, tras la derrota contra Rayo Vallecano, el equipo sigue entrenando para poder conseguir la primera victoria de la temporada, y esto ha dicho el lateral Óscar Gil de cómo está el equipo tras la derrota contra el Rayo.
Después de un poco el palo que nos llevamos el finde, creo que el vestuario está bien, está unido, está fuerte, está convencido, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Y bueno, con vista ya al partido del domingo, ¿no? Que tenemos un rival bastante complicado, pero bueno, con ilusión.
Pues no lo tendrán fácil para conseguir la primera victoria en Liga, ya que enfrente tendrán al Real Madrid de Carlo Ancelotti.
La cita el proper diumenge a l'estadi de Cornellà al Prat, aquest Espanyol Real Madrid. El que sí va aconseguir ahir una grandíssima victòria va ser al Girona davant del Getafe, 3-1, amb una convincent actuació del Girona, l'equip de Michel. Indira Correa, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan. Sí, con goles de Stuani, Tati Castellanos y uno en propia de Duarte y otro a favor del Getafe, el equipo catalán ganó 3-1 consiguiendo sus 3 primeros puntos. El club gironí tuvo bastante profundidad en el partido con la presencia de Tati, Jan Couto, Yángel Herrera y Riquelme. Este último tuvo que abandonar el encuentro en la segunda parte por molestias en el hombro que le impedían jugar en buenas condiciones. Otro de los hombres del partido fue Stuani, el máximo goleador del Girona, hizo que el conjunto se pusiera por delante en el marcador, algo que le hizo mostrarse bastante ilusionado y feliz al final del encuentro. Escuchamos a Cristian Stuani.
Sí, la verdad que hoy he vuelto a hacer historia, el equipo ha hecho historia otra vez, y la verdad que me llena de satisfacción, de orgullo, porque marcar el primer gol de la temporada y en la vuelta primera, la verdad que no es casualidad. Al final es mucho trabajo detrás, de todo el equipo, de toda la gente, y creo que hoy hemos celebrado una noche estupenda porque se ha dado todo, ¿no? Creo que hemos hecho un gran partido, hemos merecido ganar.
En los dos estrenos en Montilivi, que había tenido el Girona en primera, no había conseguido ganar, solo 2 empates, siendo Michel Sánchez el primer entrenador en lograrlo. Pese al buen resultado de ayer ante el Getafe, el técnico ha sido bastante crítico con su trabajo y con el de sus jugadores.
Me daba la sensación de que estábamos entre dos aguas, entre atacar pero conservar, entre atacar y no, ahí no somos buenos. No nos dura el balón 2 minutos sin atacar. Nosotros tenemos que ir hacia adelante, y si vamos hacia adelante y nos meten gol a la contra, no pasa nada. Es responsabilidad mía, que es lo que pedimos. Hemos querido estar a medias, pero bueno, yo creo que en líneas generales el equipo ha hecho un gran trabajo.
En la segunda parte, el Getafe empezó a presionar teniendo varias ocasiones, en las que tuvo bastante protagonismo el VAR, que hizo que el árbitro anulara un gol del Getafe y un penalti del Girona. Además, en el minuto 70, Mitchell decidió dar descanso a Stuani y Miguel Gutiérrez para dar los primeros minutos a sus dos nuevos fichajes, Renier y Javi Hernández. La tercera jornada del club gironín será en menos de 5 días, Joan, el viernes a partir de les 8 de la tarda contra el Celta en Montilivi.
Doncs a veure si aquesta bona actuació dels homes de Mitchell d'ahir té continuïtat el proper divendres també a Montilivi davant del Celta. Gràcies, Indira.
A ti.
I tancarem el bloc dedicat al futbol amb un parell de punts de futbol femení, que tenim avui una doble cita important. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim per una banda el Gamper, el Johan Cruyff, Barça-Montpellier a partir de les 8 del vespre.
Així és, les blaugranes disputaran el seu segon Gamper de la història contra el Montpellier, com bé dius. L'any anterior el Barça va imposar-se contundentment a la Juve 6-0. A més, serà el primer cop que debutin Heise i Brons al Johan, un estadi on les culers es trobaran en ple total, ja que les entrades estan esgotades. Així y valoraba Giraldez el partido.
Crec que és un moment clau de la temporada, que encara no l'hem començat, per aprofitar aquests partits de màxim nivell, per provar coses, per analitzar-les, després per entrenar-les i per intentar corregir-les. El que estem fent està agradant a la gent i molt contents de que pugui haver-hi un bon ambient aquí al nostre camp. Esperem donar-los una victòria, gols, i que puguin també gaudir.
Abans de l'encontre es presentarà la plantilla d'aquesta temporada i trobem canvis de dorsals. Els més destacats són el de Graham, que adopta el 10 de gener Mosso, i les noves incorporacions Brons i Heise el 15 i el 18. Aquest serà el penúltim test de preparació. Després les culers disputaran el trofeu Teide contra el Granadilla, ja pensant en el debut lliguer contra Levante Las Planas.
Bon partit al Johan Cruyff i també tenim amistós de nivell pel Levante Las Planas, que s'enfronta al PSG a partir de les 6 de la tarda al Municipal d'Olot.
Com bé dius, el Levante Las Planas disputarà aquest encontre enfront al conjunt parisí. Serà en l'estadi municipal d'Olot on es viurà aquest emocionant duel. L'equip parisien compta amb la presència de dues exblaugranes, Lique Martens i Keira Hamraoui. Montse Quesada, jugadora de Levante, explicava quines són les sensacions de l'equip de Sant Joan Despí per a aquest partit.
No todos los días se juega contra un rival como es el PSG. Somos conscientes del nivel de este partido, pero estamos muy ilusionadas. Sabemos que son un equipo muy vertical, tienen a jugadoras muy fuertes y muy rápidas, pero vamos a ir a por todas. Al fin y al cabo es un equipo de los grandes y no creo que se note mucho este cambio de entrenador. Hay PSG para rato, yo creo.
Recent ascendit a primera, encara no ha encaixat cap gol en els dos partits previs contra l'Espanyol i Lleida, i la solidesa defensiva és un dels seus punts claus. El PSG, amb nou entrenador i encara en construcció, arriba després d'una derrota enfront del Barça a la Women's French Cup.
Gràcies, Aurora.
Que vagi bé.
Fins aquí al futbol. De seguida tornem amb el capítol poliesportiu per parlar de bàsquet, que tindrem protagonista, i també de la Vuelta, que ja circula per territori espanyol, per Vitoria. Tornem de seguida.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Notícia del matí al món del bàsquet. Àlex Calates deixa el Barça i fitxa pel Fenerbahçe.
Sí, el base Nick Calates cambia de aires y deja el Barça para ir al Fenerbahçe turco. A falta de confirmación oficial por parte del Barça de básquet, el Fenerbahçe ya ha hecho oficial por sus redes sociales la incorporación de Calates en sus filas hasta el año 2024. El jugador de 33 años ya no entraba en los planes de Sara y así que Vicius tras el decepcionante final de temporada y con la llegada de este verano de Satoransky y la continuidad de Joku Baitis y de Nikola Provitola ha cerrado las puertas de una posible continuidad de Calates, al que le quedaba un año más de contrato en el conjunto azulgrana. De este modo, el base griego cambia a Barcelona por Estambul, cerrando una etapa en el conjunto azulgrana de dos temporadas en las que ha conseguido una Liga ACB y dos Copas del Rey.
Gracias, Àlex.
Que vagi bé.
I tenim la selecció espanyola concentrada a Pamplona per disputar demà i dissabte dos partits de classificació pel Mundial contra Islàndia i els Països Baixos. Això abans d'afrontar l'Eurobàsquet a partir de l'1 de setembre. Tenim un dels internacionals, el jove i talentós jugador de la penya, Joel Parra. Joel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Bé, molt bé, molt bé. Ja aquí a Pamplona, preparats pel partit que tenim ara, que crec que és bastant important. Al final crec que, bueno, no hem fet mals partits aquí de preparació, no? Però al final també ara venen els partits oficials, partits que toca apretar els dents, el cul i tirar-los cap endavant i intentar guanyar-los.
Sí, perquè ara, clar, estem tots ja pendents d'Eurobàsquet, Eurobàsquet, Eurobàsquet, però ara teniu aquests dos partits contra Islàndia i Països Baixos que també són de classificació pel Mundial, són també importants.
Exacte, exacte. Tots els partits són importants, no? Perquè al final també això és un procés, no? Al final són molts jugadors joves i jugadors nous, no? Que hem d'anar-nos coneixent mica en mica, no? Que crec que ho estem fent bastant bé, no? Però ara sí que venen dos partits molt importants, no? Per nosaltres, que els volem treure endavant.
Escolta, veniu de jugar partits de preparació per l'europeu, això sí. Heu jugat 4 partits recentment. Per tant, a 10 dies de que comenci la gran competició, Joel, et pregunto quines sensacions teniu. Com esteu?
Bueno, com t'he explicat una miqueta, no? Al final són molts jugadors nous, jugadors joves també, doncs al final és una mica, no? Mica en mica és un procés que mica en mica doncs, tenim que anar-nos coneixent, crec que ho estem fent bastant bé, tant els entrenos com els partits, no? I ja et dic, amb bones sensacions, amb ganes de que ja estiguem als 12 i a veure què fem a l'europeu, no? Però amb moltes ganes i amb molta il·lusió, sobretot.
Escolta, intentant ser el més realista possible, Joel, quin paper creus que podeu fer? Perquè, clar, estem acostumats a veure la selecció espanyola sempre guanyant o arribant a semifinals de les grans competicions, penjant-se medalles. En aquest campionat que ve ara, en aquest campionat d'Europa que tenim a sobre, què creus que pot fer Espanya, Joel?
Bueno, jo crec que al final serà, o sigui, els resultats arribaran sols, no? Ho demostrarà a la pista, no? Al final parlar-ho, està clar que volem guanyar i volem arribar el més lluny possible, si pot ser un or, pues seria perfecte, no? Però bueno, crec que al final tot ve des del treball, des de la constància, no? I mica en mica s'anirà veient com va evolucionar el campionat, no? I a poc a poc.
Quines creus que poden ser les seleccions que poden ser les grans rivals? Llegia unes declaracions de l'Escariolo, del seleccionador, que deia, estava viendo el Eslovenia-Sèrbia i estava disfrutando, però no sabia si apagar la tele perquè jugava molt bé.
Sí, sí, bueno, crec que a un europeu al final tothom és favorit, no? Crec que també és una de les virtuts, no? D'aquí a Europa, no? Que totes les seleccions tenen jugadors importants, no? Bueno, al final també estan les grans seleccions, com pot ser Eslovènia, Sèrbia, França, no? Espanya també, no? Ja et dic, hi ha un cúmul de seleccions, Alemanya, Turquia, no? Ja et dic, hi ha moltes seleccions que disputen i que poden arribar a guanyar l'europeu, no? Però ja et dic, crec que hem d'anar ja amb la mentalitat d'anar al màxim, de disfrutar, no? I sobretot de competir, no? Que això sí que és veritat, que això sempre ho ha tingut Espanya, no? Al competir, sigui com sigui, i això és el que hem de tindre molt clar, que hem d'anar allà a competir i ja anirem veient els resultats.
Molt bé, Joel, vaig acabant. Et vull preguntar per tu, perquè tu ja fa molts anys que jugues en les categories inferiors de la selecció, però ara que estàs a les portes de la teva primera gran competició amb l'absoluta, com estàs? Què sents?
La veritat que molt, molt, molt feliç, no? I molt content d'estar aquí, de l'oportunitat que estic tenint, no? La veritat és que estic molt content, no? Molt il·lusionant i mica en mica, pues, aviam què tal, no? Intentaré sempre o guanyar-me un joc entre els 12, no? I després ja anirà buscant entre els 12 com va la cosa, no? Però ja et dic, molt content, molt il·lusionant i amb moltes ganes.
Vaya any per tu, de creixement. El club has fet una temporada brutal al Joventut i ara rematar la temporada amb la selecció espanyola absoluta a un europeu és un any que no oblidarà, Joel, eh?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que, ja et dic, el que m'està passant aquest any, la veritat que quan vaig començar la temporada no m'ho esperava. Ja et dic, amb moltes ganes, molt il·lusionant, i també moltes ganes de que comenci la temporada que ve, no? I a veure què tal.
Perfecte. El Joventut la temporada que ve o això ja es veurà, Joel?
Sí, el Joventut la temporada que ve, ja sempre ho he dit, ja tinc contracte, no? I el Joventut estic molt content, és la meva segona casa, porto de 5 anys, no? I et dic, de moment, al Joventut.
Joel Parra, gràcies per atendre'ns, moltes hores estem pendents de vosaltres, eh?
Perfecte, moltes gràcies.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Quarta etapa de la Vuelta que ja circula per territori espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda. I ben a prop de doncs, la terra, de la Sílvia Ortiz, a la qual estranyo molt, trobo molt a faltar. Però estem a La Guàrdia, que és una Rioja Alavesa, rodejats de vinya, rodejats de vi, de gent del vi, així que avui ens ho passarem bé. 64 quilòmetres pel final, hi ha 5 escapats, entre els quals hi ha el valencià de l'equip Euskaltel Joan Bou, però bé, 1,38 d'avantatge sobre el gran grup, així que avui guanyarà un dels bons aquí, Valverde, Roglic, Alaphilippe o companyia, perquè el final és exigent. Un final que li hagués anat avui meravellosament bé a Purito Rodríguez, que avui ha tingut el plaer de parlar amb Esportscope.
Hola, Joaquim Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Quarta vegada que estàs aquí i segueixes disfrutant com si fossis un ciclista, oi?
Sí, al final el que sempre hem dit, que el ciclisme no només el ciclisme professional, això també és ciclisme, el sortir els diumenges també és ciclisme, tot el que estigui vinculat a la bici m'encanta i per mi això és, vamos, una continuació a la meva carrera, quasi.
I a més, convius amb ciclistes, perquè l'altre dia llegia que un de cada quatre ciclistes que està aquí a la Vuelta viu a Andorra. Els veus molt? Entrenes amb ells?
Sí, molt, molt, molt. La veritat que sí, no només els que estan aquí a la Vuelta, hi ha molts que també estan ara allà i que no corren la Vuelta, i hem tingut la sort que, bueno, ha hagut un canvi, sobretot des del 2016-17, de molts ciclistes australians, colombians, que han vingut a viure a Andorra, i ara mateix és difícil entrenar sol a Andorra.
Hi ha dues coses grans en aquesta Volta a Espanya. És a veure qui guanyarà i el dia a dia de l'Alejandro Valverde. Pregunto, a qui veus que pot guanyar aquesta Vuelta, tot i que encara queda tot l'important?
No sé si Roglic ens ha tingut així una mica perduts, no?, a l'hora de la seva preparació. Jo tinc clar que és el favorit de la Vuelta, perquè ha guanyat les últimes voltes que ha corregut. Estic seguríssim que serà el corredor i l'equip que controlaran la carrera. Però sí que és veritat que hem vist que es va retirar del Tour, que no sabem res d'ell, així que hem de veure. Carapaz arriba superbé. Jo vull veure també els dos joves, Ayuso i Carlos Rodríguez, que són capaços de fer. Enric Mas s'ha recuperat. Mikel Landa, que ha preparat des del Giro aquesta Vuelta. Bueno, tenim la sort que no hi ha cap favorit, que hagi perdut temps amb Holanda. A mi em feia molt de por alguna caiguda o algun ventall que fos allà a Holanda i que trenqués una mica la carrera. Però arriben tots aquí a Vitoria amb possibilitats de guanyar-la, així que, com aquell que diu, que no em sentin els corredors, però que aquí comença la Vuelta.
I després, Alejandro Valverde, amb el dia a dia, fins i tot les queixes que va fer l'altre dia del recorregut, en fi, és el protagonista. Jo estic convençut que guanyarà una etapa, tu també?
Ojalà, perquè té recorregut. Avui mateix té una etapa molt bona per ell, perquè al final de la Guàrdia és un final que pica cap amunt i ha arribat molt bé aquesta Vuelta. I ja et dic, ojalà es pugui despedir, com he dit abans a l'entrevista, com l'Alberto, no? Guanyant una etapa a la Vuelta, disfrutant de cada dia, atacant, o sigui, sapiguent que és l'última Vuelta i que es vol despedir bé del públic espanyol.
Gràcies, Joaquim.
Molt bé.
Grande Purito, grande Quique, alguna cosa més?
Res, que això va molt ràpid, 61 quilòmetres pel final, a la Guàrdia, no us ho perdeu, perquè avui guanyarà un dels bons.
Us seguim, Quique, una abraçada.
Bona tarda.
Adéu. Entrem al darrer minut d'Esports Cope. D'última hora, Sílvia, alguna cosa?
Dos descartats a la selecció espanyola de bàsquet abans de disputar l'Eurobàsquet. L'andorrà Quino Colom i el català Iancu Basima han quedat fora. Decisió d'Escariolo, que encara haurà de descartar dos jugadors més. Només queda un català, Joel Parra. I el director tècnic del Lecce, Pantaleo Corvino, ha dit en roda de premsa sobre les negociacions per la sortida d'Umtiti del Barça que en aquest punt tot és possible.
Gràcies, Sílvia, que vagi bé. Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça us preguntem avui, us estem preguntant a qui preferiu pel lateral esquerre. Guanya aquesta votació Balde amb el 73% dels vots. En clau espanyol us estem preguntant si us sembla bé l'intercanvi en Barba per Lazo de l'Almeria. Sí que us sembla bé a la immensa majoria, el 75%, i en clau Girona us estem demanant qui va ser l'home del partit d'ahir. La majoria, el 38%, heu votat per Tati Castellanos. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi molt bé, bona tarda.